A IB3 Ràdio comença Fila 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
Hola, Rodo. Bon vespre.
Bon vespre, Adela. Com estàs?
Molt bé. Va, seu. Que arribes cambrer, digues que vols prendre.
A veure, deixa'm mirar. Ah, mira, aquí. Un batut de maduixa Martin i Lewis.
Aquell que val 5 euros?
Sí.
Però li afegeixes bourbon o no, alguna cosa, no?
No, de moment no, per què ho dius?
No, res, per curiositat.
I tu, què estàs prenent?
Un refresc de cola amb vainilla.
Ah, vaja, i te sorprèn el meu batut, no?
No, en absolut. Va, demana el que vulguis, que ja fa una estona que estic aquí. Perquè, a veure, me pot dir per què has arribat tard?
Bé, només he arribat 5 minuts tard.
De on venies?
És que estava en rodatge. Estic gravat amb uns companys, el pilot d'una sèrie d'acció...
I què?
Adela, tot això no t'assembla un poc raro?
És que? A què?
Idò, tot això, una cola amb vainilla, un batut de 5 euros, el pilot d'una sèrie...
Mira, no sé què vols dir ara.
No te recorda una peli.
Atura! Ara que ho dius, s'assembla un poc a Pulp Fiction, no?
Clar que sí! Podríem parlar avui de Pulp Fiction, no?
Vinga. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
Vine a Fila 3 al vespre de dijous i descobreix el rerefons de les pel·lícules amb Adela Peraita i Rodo Gené.
Pulp Fiction, probablement la pel·lícula més coneguda de Quentin Tarantino i, sense dubte, un dels títols més importants de la dècada dels 90.
Sí, estrenada el 1994. Compte tu, ja fa anys, eh? Sembla que va ser ahir.
Sí.
Aquesta pel·lícula contava tres històries barrejades de gàngsters, boxejadors i atracadors, que va ser un autèntic èxit de crítica i taquilla. Gairebé podríem dir que va suposar un abans i un després a la història del cinema, tant pel seu estil narratiu com per tot el merchandising que va generar. Per no parlar de totes les imitacions que va provocar i, evidentment, del seu excel·lent guió, ple de diàlegs ràpids i ingeniosos.
¿Y sabes cómo llaman ¿Al cuarto de libra con queso en París?
¿No lo llaman cuarto de libra con queso?
Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra.
Pues ¿cómo lo llaman?
Lo llaman una royal con queso.
¿Royal con queso?
Sí, eso es.
¿Y cómo llaman al Big Mac?
Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac.
Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper?
No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup?
¿Qué?
Mayonesa.
Joder.
Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
Després de l'èxit de Reservoir Dogs i dels guions de Moa Quemarropa i Assassinos Natos, Tarantino va començar a cridar l'atenció, però després d'estrenar Pulp Fiction, la seva fama va créixer de manera desorbitada, amb un estatus de director estrella que encara continua.
I mira que li va costar molt trobar productors per poder fer-la. I és que pot ser d'entendre, ja que encara que avui en dia podem considerar-la una obra mestra, també s'ha de reconèixer que era un projecte un poc complicat, amb aquella estructura no lineal, les referències cinèfiles i tota la violència que veiem i escoltam durant la narració.
Com és Marcellus Wallace? Contesta.
¿Qué?
¿De qué país eres?
¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Dirías que tiene pinta de zorra?
¿Qué?
He dicho que si tiene pinta de zorra.
No.
Entonces, ¿por qué le jodiste como
una zorra? No lo hice.
Sí lo hiciste. Sí lo hiciste, pre. Intentaste joderle.
No.
Marcellus Wallace no le gusta que pretenda follarle nadie, salvo la señora Wallace.
Y es que, claro, todo este tema de esas referencias se ha convertido en un segell muy representativo de Tarantino. Por ejemplo, Adela, ¿recordes el mítico monólogo de Samuel L. Jackson, no?
¿Es la Biblia, pre?
Sí.
Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti.
Clar, això ja és mític, no?
Sí, i tant, però sabies que això ja sortia a una pel·li d'arts marcials dels anys 70?
No, no tenia ni idea.
I de sí, una que es deia Karate Kiba, una de les moltes cintes d'acció protagonitzades per Sonny Chiba, de les que Quentin Tarantino era molt, molt fan.
Sí, d'aquelles que mirava el videoclub on feia feina de jove, no?
Exacte. I també a les sales de programa doble on hi havia de tot. Pel·lis de terror, de karate, de sexe...
Sí, de ses que t'agraden a tu també, no?
Clar que sí.
Bé, ja has parlat de Samuel L. Jackson, però podríem parlar de tot el repartiment. Tots estan molt bé. Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Maria de Medeiros...
Jo, un que m'encanta és en Harvey Keitel. M'agrada totes les pel·lícules, però aquí, interpretant el senyor Lobo, un home que soluciona problemes, buah.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
I que ajuda Samuel L. Jackson i a Travolta quan accidentalment li peguen un tiro a un company en el seu cotxe. I just en arribar, tenen aquell... ¿Cómo le diríamos? Enfrentamiento, una mica espinos.
Muchachos, a trabajar.
Por favor, ¿vale?
¿Cómo dice?
He dicho por favor, ¿vale?
Entérese, amigo, no tengo que decir por favor, solamente lo que debe hacer. Y si posee algún instinto de conservación, más vale que lo haga y cagando leches. He venido a ayudar. Si mi ayuda no es apreciada, que tengan suerte, caballeros.
No, 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 señor Lobo, no es así, créame. Necesitamos...
Señor Lobo, escuche. No es por falta de respeto, ¿vale? Le respeto. Es solo que no admito que nadie me grite órdenes, eso es todo.
Mi brusquedad se debe a que tenemos poco tiempo. Yo pienso deprisa, hablo deprisa. Y necesito que actúen deprisa si quieren salir de esta. Y ahora pórtense bien, les daré un caramelito cuando limpien el coche.
A John, un personatge que m'agrada molt és Neric Stoltz, que fa d'aquell amic traficant que ajuda a Travolta quan Uma Thurman té una sobredosis.
Oye, tú sigue hablando con ella, ¿vale? Yo le traje el inyectable, yo voy a buscar mi librito médico.
¿Para qué necesitas un libro médico?
Para empollar, nunca le he puesto una inyección de esas a nadie.
¿Una inyección de adrenalina?
Nunca he tenido que hacerlo, ¿vale? No me chuto a lo loco con unos kilos y mis amigos saben colocarme.
¡Trae la inyección!
¡Lo haré si me dejas!
Yo no te lo estoy impidiendo.
Pues deja de hablarme, habla con ella.
¡Trae la inyección!
¡Vale!
¡Date prisa, Lance! ¡La estamos perdiendo!
¡Busco lo más deprisa que puedo!
¡Un libro!
¿Qué estás buscando?
¡Mi librito médico negro!
¿Qué estás buscando?
¡Mi jodido librito médico negro! ¡Es como un libro de texto que dan a las enfermeras!
¡Nunca he visto ningún libro médico!
¡Pues créeme! ¡Tengo uno!
¡Pues si tan importante es! ¿Por qué no lo guardas con el inyectable?
¡No lo sé! ¡No me molestes más!
Escucha, mientras tú sigues buscando, esa se va a morir sobre nuestra moqueta. ¡No encontrarás
cariño,
nada
si
con
no
tanto
calles,
desorden!
Te voy a matar,
¡llevo seis meses diciendo que te ordenes esta habitación! ¡Pero! ¡Dios!
¡Quítate de en medio, coño!
¡Puerco!
Basta de paridas, ponle la inyección. Venga.
Uau, moment mític, també, sí, sí.
Sí, i tant. Però sabies que aquest paper el volia interpretar el propi Tarantino?
No.
Idò sí. El que passa és que tota aquella escena era un tant complicada de planificar i rodar. I en Tarantino va decidir que el millor era que estigués concentrat darrere la càmera i donar-li el paper a un altre actor.
Idò, jo crec que va decidir molt bé. No deu ser gens fàcil fer dues coses a la vegada.
No sé què vols dir, però... Bueno,
de totes formes, en Tarantino surt com a actor a la pel·li.
Sí, fent un paper més senzill. El de Jimmy, un col·lega de Samuel L. Jackson, que li ajuda amb el tema del tret del cotxe.
Oh, joder, Jimmy, este café es una pasada, tío. Benson y yo nos hubiésemos conformado con cualquier café instantáneo, ¿verdad? Y va y nos saca este líquido de gourmet sin dudarlo. ¿Qué aroma es este?
Déjalo ya, Jules.
¿El qué?
No necesito que me digas lo bueno que está el jodido café. Lo compro yo. Ya sé que es delicioso. Si Bonnie va a la compra, compra caca. Yo compro este café de gourmet para que al beberlo sepa algo. Pero ¿sabes lo que me preocupa ahora mismo? No es el café de mi cocina. Es el negro exangüe de mi garaje.
Jimmy,
No necesito que me digas nada. Contesta solo a esto. Cuando te plantaste aquí, ¿leíste algún cartel frente a mi casa que dijera carroña negra?
Jimmy, ¿sabes que no hay ningún
coño? ¿Leíste algún cartel frente a mi casa que dijera carroña negra?
No. Ninguno.
¿Sabes por qué no viste ese cartel?
¿Por qué?
Porque no lo hay. Recolectar negros muertos no es mi puto negocio. ¡Por eso!
Mira, parlant de col·legues, avui he quedat amb un amic meu per sopar alguna cosa. T'apuntes, Adela?
Perfecte, però amb qui has quedat?
Amb en Javier Matesanz, periodista i crític de cinema. Segur que el coneixes. A més, podem continuar parlant de sa pel·li de Pulp Fiction. Què t'assembla?
Me sembla bé. Perfecte, Rodo. A quina hora arriba?
Tenint en compte lo puntual que és, deu estar ja a punt d'arribar.
Fantàstic, però abans de que arribi, podríem recuperar un tema de la banda sonora de la pel·lícula.
Uau, sí, vinga, va, tots són tamassos.
Bé, ja saps que la música als films de Tarantino és fonamental, i Pulp Fiction no és una excepció. Més bé, tot el contrari. L'àlbum va ser un dels més venuts al seu any, i gràcies a Tarantino, moltes cançons varen tornar a estar de moda una altra vegada. Per exemple, als crèdits finals surt Surf Rider, un tema dels 60 de la banda californiana The Lively Ones, que va tornar a posar de moda la música surf.
We'll be right back.
dijous, a les 10 del vespre, Adela Peraita i Rodo Gené s'asseuen a la fila 3 d'IB3 Ràdio. Passes?
Bé, com havíem dit, ja tenim aquí en el nostre convidat d'avui, Xavier Matasans. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
A veure, periodista, nascut a Eivissa, llicenciat en Ciències de la Informació a la Complutense de Madrid, escriu crítiques de cinema a diferents publicacions, has col·laborat en diferents mitjans, incloent IB3 Ràdio, IB3 Televisió, també has publicat un bon grapat de llibres sobre el món de la cultura, cinema, teatre, has estat impulsor del Teatre de Barra que fèiem aquí a Ciutat. No obstant, crec que la paraula crític no t'agrada massa, no?
No, però per culpa d'aquesta connotació negativa que té lo de criticar. O sigui, una crítica bona també és una crítica, però mai no se pensa en això, no? Sí. Te diuen, tu crític, i ui, quina por.
I per què?
No, a mi m'agrada simplement ser un actor més de la cultura, que l'actor no vol dir interpretar, bé ho saps, i formar part d'aquesta gran família que ens preocupa la cultura, l'idioma i de més. Que tinc una vessant d'opinador, que és com m'agrada a mi dir lo de crític, no? Doncs sí, però també m'encanta aportar el meu granet creatiu i per tant, doncs vaja, formar-hi part, bàsicament.
Xavier, com a espectador, darrerament en quin mitjà gaudeixes més? Cine, la televisió, el teatre?
Jo, sens dubte, com a espectador, el teatre. Ara mateix, jo fa ja uns quants anys que pas moltíssim gust al teatre, aquesta proximitat, aquestes emocions directes del tu a tu, a mi m'arriben molt més. Jo vaig començar en tot això professional pel cine, que m'encantava, vaig començar a estudiar-ho a Madrid i demés, i per tant amb el cine és un matrimoni ja de llarga durada i molt feliç també, però ara li som infidel amb el teatre i també som molt feliç en la meva infidelitat. I de la tele pues, no m'interessa gaire, la veritat. Som molt poc espectador de la tele, faig alguna coseta puntual, alguna sèrie, alguna cosa, però no som un fan de la tele.
Però darrerament és molt habitual sentir allò de que la televisió li està menjant una mica l'espai en el cinema, no? Diuen que avui en dia, si vols gaudir de bones històries, has de veure la televisió. No estàs d'acord?
No, però, no estic d'acord en absolut. Que li està llevant públic i espai, sí que és vera, la gent és molt còmoda i està estiradet en el sofà, tapadet, a l'hivern i tot, doncs, de cop dius, fa més ganes quedar-me aquí si una sèrie és bona, que n'hi ha, i molt bones. Ara, que sigui el diguem la font de bones històries de la mateixa televisió, no, és un format molt diferent, hi ha sèries fabuloses però que tenen 5, 6, 7 temporades per desenvolupar un tema i evidentment és una altra cosa, és com a dir allò de què és millor, la pel·lícula o el llibre? Jo què sé, si són dues coses totalment diferents. A tu t'agrada la pel·lícula? Fantàstic. Que no? Molt bé, però no te fiques, el llibre t'ha donat la idea, però en el final el llibre està escrit en un altre llenguatge, és una altra cosa totalment diferent i no pots comparar. Jo m'estimo molt a ma mare, al meu ca i a la meva gabardina, que si la perd no me bany, però no estimes de la mateixa manera ni pots comparar les tres coses, no?
No. Està bé. Avui, Xavier, t'han convidat per parlar d'en Quentin Tarantino i de Pulp Fiction. Recordes quan vas veure la pel·lícula per primera vegada?
A veure, concretament en qüestió de calendari, no, perquè som un desastre amb això, recordo perfectament, vaig anar a la Xina, això sí, a pantalla gran la vaig veure, i amb moltíssimes expectatives perquè som un fan absolut de Reservoir Dogs. Llavors jo volia saber què feia aquell senyor que m'havia fascinat i que no coneixia ningú, ni jo tampoc, i diu, ara va, fa una segona. I no diré que la va superar Reservoir Dogs perquè continua sent una pel·lícula absolutament fascinant, però sí que és un pel·liculon. Pulp Fiction és una pel·lícula rodona, una pel·lícula atrevida, i a més una pel·lícula que encerta allà on la majoria de gent s'equivoca. Quan vols fer un homenatge a tots els teus referents i tal i qual, comences a omplir la pel·lícula coses que només entens tu i que després Tarantino les encerta totes. Vols fer una banda sonora que pràcticament sigui un repàs al pop rock o al pop sobretot de tota una època i les encerta una rere l'altra. Agafen Travolta que ja estava fent culebrons, no se sabia per on, i el converteix en el Travolta que ha tornat a ser ara. Bueno, Samuel L. Jackson, com que fa 20 pel·lícules a l'any des del blanc i negre fins ara, pues, ja estava inventat, però no sé, és allò que dius, sí senyor, i a sobre agafa una cosa que després s'ha atribuït moltíssima gent i diuen que si no, que si efectivament Orson Welles ja ho feia, no sé, d'aquesta desarticulació, aquesta desestructuració de la narració i tal, però és que ho fa com ningú. Ho fa com ningú, a Reservoir Dogs ja, però sí. Clar, i ho fa d'una manera que el públic més consumidor, més popular, l'accepta i li apassiona, no només els crítics o els lletraferits, no, sí, sí. Tothom. Llavors, què és una obra mestra?
una obra mestra, tot i que això de canviar els temps de la narració no fos invenció seva, no?
No és invenció seva, però ningú no diu que hagis de fer una obra mestra innovant o inventant, sinó una obra mestra que ningú se posa d'acord en la definició d'obra mestra, però és alguna cosa que es converteix en un referent, que perdura en el temps, que agrada a uns i a uns altres, i que té uns valors ètics, estètics, bueno, estètics no sé si sempre, no té per què tampoc, però que té uns valors de referència, i per tant aquesta ho és, sens dubte.
Estaries d'acord, idò, amb aquells que diuen que és una de les obres més importants dels anys 90?
Jo sens dubte. I a més, contínuament referenciada. Vull dir que és molt fàcil continuar veient coses que te sonen a Tarantino, que te sonen a Pulp Fiction, o que directament els diàlegs, que pràcticament són el segell fonamental de Tarantino, que té moltes més coses, perquè a més és un tipus que roda de meravella, també visualment, no? Però aquests diàlegs, tu, segons quines pel·lícules, jo sembla en Tarantino. Sí. Perquè quan és un diàleg absurd, però que avança molt bé i que veus perfectament com fent voltes i anar-se'n per les verdisses, saps exactament cap a on va. I després estan parlant d'una hamburguesa de formatge, però allò té un sentit concret, coses així. O personatges tan absurds com el senyor Lobo, soluciona problemes. Bueno, pues mira, escàndal, Olivia Pope, no? Hablant de la tele. És una senyor Lobo, o el Ray Donovan, que és en Liv Schreiber, sí. És un senyor Lobo. I quan tu veus una sèrie d'aquesta, dius, un tio que arregla problemes, mira, un senyor Lobo.
Un senyor Lobo.
I en Harvey Keitel encara ara, i no és dolent, és senyor, eh? Mira que ha fet pel·liculetes. Doncs ell va dir, mira, senyor Lobo. Això no sé si és bo per Harvey Keitel, però bueno.
A veure, Xavier, ja ens has dit que Reservoir Dogs per tu és una gran pel·lícula i que aquesta és una obra, Pulp Fiction és una obra mestra, però d'en Tarantino quina és la pel·lícula que més t'agrada?
Jo és que ara he de dir una altra cosa. Jo de Tarantino m'he cansat una mica, m'he cansat una mica, però el defensaré, però m'he cansat una mica. Ara, jo continuo pensant que Reservoir Dogs és l'exemple màxim de la seva filmografia i del seu talent. Va ser el primer de mes, doncs genial, més mèrit té. Mm-hmm. Que ha madurat bé, però sempre fent voltes sobre Reservoir Dogs. Per tant, la va encertar la primera. Aquesta és fabulosa. Jo, Kill Bill, me sembla que li sobra una part per contar el que conta amb una que és bastant, no? Perquè però és una molt bona pel·lícula, però també té altres que m'han interessat, manco, no? La darrera de Los Odiosos 8, era?
Peliculón.
No? Però jo ja me la sé. És com
sí,
allò
de... Tens la sensació d'estar veient una cosa que en Tarantino ja t'ha contat.
Exactament. Los Gloriosos Bastards, com era? Los Malditos Bastardos. També el mateix. Té moments antològics, i el principi atrevir-se a fer 15 minuts de pel·lícula d'una conversa i començar-hi la pel·lícula, mesclant Beethoven i Ennio Morricone, i dius tu estàs molt sonat, però és genial. Sí. Però després la pel·li torna a lo mateix, que en algunes coses, aquests excessos d'en Tarantino, aquesta violència desfermada, que també és un altre segell seu, bueno, jo d'en Tarantino la tinc una miqueta prou. Ara, no deixaré d'anar a veure una pel·lícula d'en Tarantino.
No, no.
Cada vegada que estreni, jo estiré allà puntualment.
La següent hi tornarem a anar. Hi ha tota una generació de cineastes sorgits als anys 90, una mica inspirats, no? Ara me ve en el cap en Guy Ritchie. Uh-huh. No? Creus que hi ha molta gent que agafa aquesta inspiració que té Tarantino com a referent a partir dels 90 uh-huh. i comença a fer pel·lícules amb aquest estil, amb aquest segell?
Jo crec que sí, que al cap i a la fi els que fan cinema o els que fan teatre és perquè han anat molt al teatre i han anat molt al cinema. Llavors tots tenen els seus referents i tu te vas sentint còmodo amb uns models, amb un tipus de cinema i tal. Jo no m'imagino en Tarantino fent una pel·lícula d'aquestes adolescents d'amores i besitos i m'escapo de... No. Ja, per què no? Perquè a ell li interessa això, però és el mateix. Els altres directors, altres creadors que tenen en Tarantino en la seva galeria de referents, se nota moltíssim. I jo crec que on se nota més? En aquesta estructura de desordre i amb molt de ritme en el desordre. Després en Tarantino el ritme ho donen en diàlegs, la qual cosa és sorprenent. Però tots aquests que juguen en això, i sobretot que tenen la violència un dels seus arguments de capçalera, pues tots ells tenen en Tarantino el cop, i en Guy Ritchie per descomptat. Però no oblidem que en Tarantino té molt de John Woo, per exemple, i de gent així. O sigui, és que en Tarantino ha fet exactament això. Ha agafat tot el que li agradava i s'ha fet a si mateix. Això mai no pot dir ningú que no sigui un mèrit.
Tarantino fa coses que John Woo no és capaç de fer, que és frenar la pel·lícula un moment sí. perquè xerri i després continua amb vestir.
Això a John Woo li dona el vertigen invers. No? Si parlen, li pega com un... Ai, que no. Tarantino ho sap fer. Però és cert que hi ha moltíssims... Aquest atreviment, aquest tot és possible... Això és Tarantino. Tallar una orella mentre un tio balla i li va tirant benzina per damunt, això, i de cop això no està prohibido a menores, no? Perquè té com una certa... És que s'atreveix a tot i ho fa molt bé. Hi ha gent que, clar, ho s'atreveix i després diu, apaga això, que és un bodrio.
Crec que ens podries contar aquesta intimitat teva que tens, que s'ha de col·leccionar bandes sonores. La banda sonora de Pulp Fiction està entre aquesta col·lecció que tens?
Evidentment, sí. Evident i necessàriament. Vull dir, si tingués només 20 bandes sonores, segurament una seria aquesta, no? Perquè, a veure, a més de ser una grandíssima banda sonora, és molt, molt, molt popular també i te deixes dur. Jo moltes vegades me compro, sobretot allò el que més m'agrada són les bandes sonores en partitura, aquesta no en té. Concretament, aquestes són tot temes musicals que en tinc manco o m'interessen manco en general que les de partitura, les de peces més clàssiques,
per dir-ho
així, de compositors. Mm-hmm. Tarantino ha utilitzat molt pocs, curiosament. Com que era un fan d'Ennio Morricone i sus espagueti westerns sí, sí. i sus històries, pues el va voler utilitzar després. Però, clar, n'hi ha algunes que són d'obligada presència a qualsevol col·lecció i aquesta, evidentment, és una d'elles perquè té temes inoblidables que després pot ser molt injust perquè hi ha moltes cançons que diuen, oh, mira... de Tarantino i els pobres autors, no?, que feia 40 anys perquè ell utilitza una discografia i uns referents molt anteriors a la seva època.
S'han fins esborrat les cançons que surten les pel·lis de Tarantino han esborrat l'antecedent
I acaben sent de Tarantino. Fins i tot hi ha una de Bernard Herrmann, el gran Bernard Herrmann, tot Hitchcock, tot tal, pues que aquella... Sí. La sacó Tarantino i ara és de Tarantino i diu, Bernard Herrmann, pobret, és que l'home diu, està mort, pobret, però estarà ja diguem, i jo, pues no, tio, pues no, bé, prestar-li això a Tarantino.
que no. I, a veure, ja per acomiadar-nos, no te prendrem més temps. Tria un tema de banda sonora per acomiadar el programa.
És que és això, és molt complicat. Mira, pues triem un, el de que va ser molt curiós, sí, la de Son of a Preacher Man, que a més té una història molt curiosa, perquè hauria d'haver estat una cançó d'Aretha Franklin, se li van oferir, ella no la va acceptar perquè li va semblar ofensiva, perquè era filla d'un predicador.
Ah.
I clar, i conta la història d'una dona amb el fill d'un predicador.
Sí, sí.
Pues la va cantar finalment Dusty Springfield, va ser un èxit bestial, i Aretha Franklin va dir, puc gravar una versió? Puc gravar una versió? La va gravar i no va vendre ni la meitat que Dusty Springfield.
Clar, no, o sigui
que t'ho mereixes, per no ser valenta com en Tarantino.
Xavier, molt bé, un altre dia, no?
La podrien reposar, no, a Palma, aquesta pel·li? A pantalla
jo crec que sí.
Gran.
Jo
bé.
Crec que sí, la podríem veure en pantalla gran. Clar, ara de fer 25 anys que no la veiem en pantalla.
Una reivindicació per acabar el programa, que la reposin en versió original. A tota fet. Castanya, a una pantallota d'aquestes davant.
Ara mateix vaig a escriure una nova instància. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, you come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, he was. Yes, he was. Time.
3.
I també a setmanes de programa doble. Exacte. I també a les sales de programa... Ostres, mira, parlant de col·legues. Avui he quedat amb un amic meu per sopar, no sé, per sopar, saps? Per sopar, saps allò que es fa als vespres? Quan tens gana.
Et convid. Passa i seu a la fila 3 d'Ivetres Ràdio, amb Adela Peraita i Rodo Gené.
Cada diumenge, a les 10 del vespre, els amants de la música clàssica i els que la coneixen menys, tenim tots una cita a Ivetres Ràdio. A través d'un camí, la Ruta d'Orfeu, arribarem a bon port, sempre en companyia de la bona música.
La Ruta d'Orfeu, a Ivetres Ràdio, amb Pere Estelric.
Diumenge, connecta amb Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per seguir la U d'Eivissa, que està a dues passes de la segona B. A partir de les 11:30, viurem tota l'emoció del partit d'anada Can Misses entre la Unió Esportiva Eivissa i l'Atlètic Llevant. Els eivissens cercaran un bon resultat per afrontar la tornada a València amb l'objectiu de pujar a la categoria de bronze del futbol espanyol. La ràdio pública vos acostarà tots els detalls d'una eliminatòria apassionada.
A Mediterràdio, cada 7 dies, fem un recorregut sonor per la composició musical que sorgeix a Balears.
Soc un hipster! No,
parlar amb els seus creadors, escoltant des del més nou fins al més clàssic, navegant per tots els gèneres i connectant projectes entre si, tot per fer d'altaveu del talent sonor del nostre arxipèlag.
Mediterràdio, a IB3 Ràdio, amb Joan Trias. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7. Escoltes la banda sonora de...
Pulp Fiction.
Fila 3, a IB3 Ràdio.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Amb la banda sonora de
Pulp
Fiction.
A IV3 Ràdio. Et presenta la banda sonora de
Pulp Fiction
a IV3 Ràdio.
I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. My life with you. They say things, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I need.
Watchmen, Rock and Rolla, Singles, Rocky Horror Picture Show, Filatres, amb la banda sonora de
Pulp Fiction.
A IB3 Ràdio.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget.
A IB3 Ràdio escoltes la banda sonora de
Pulp Fiction,
Fila 3.
Girl, you'll be a woman soon. Your kind, they never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand.
Yes.
3, amb la banda sonora de
Pulp Fiction.
Aquí, Fila 3. amb la banda sonora de
Pulp Fiction. I keep hearing you're
concerned about my happiness. Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonet. In your shoes, I wouldn't wear enough. Are you and your friends a world about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall. That don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretending I was on the town. Long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quiet time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do.
Ràdio, els entusiastes.